al matí. Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter @radiosabadell. El cub blanc.
I arribats a aquest punt del programa, és el moment d'obrir les portes de la nostra galeria particular d'art gratuïta i oberta a tots els públics. I just a l'entrada ens hi aspira en Gerard Torres Sant Martí. Ell és artista, docent i dinamitzador artístic de l'Acadèmia de Belles Arts. Bon dia, Gerard.
Bon dia.
Avui ens vols parlar de la perruca d'en Frankenstein i per això també t'acompanya la professora de l'aula de gravat de l'Escola Illa, Anna Vilarrubias. Bon dia, Anna.
Bon dia.
Que també doncs, ha vingut amb dos alumnes seus, que són en Pau Manzano. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Que, a més, és el guanyador del cartell de la Festa Major de la nostra ciutat. Felicitats.
Moltes gràcies.
Que just et van donar el premi ahir, no?
Sí.
Te l'esperaves?
La veritat és que no. Ja m'ho van dir, és que és el centenari de la Torre de l'Aigua. Jo m'acabo d'entrar ara mateix. Jo havia fet un cartell així amb la forma de la Torre de l'Aigua, m'ho diuen ahir, hòstia, mira, quina coincidència, no?
I per què? Què és el que et va captivar de la Torre de l'Aigua?
Doncs el fet aquest, que és la Torre de l'Aigua, és un element.
Emblema.
Sí, és un emblema de Sabadell. I llavors, doncs, és això, és mesclar una miqueta la Torre de l'Aigua amb un element de festa.
Quin orgull, no?
A més, el cartell és molt dinàmic.
Bueno, sí, clar.
És senzill, amb color, però molt dinàmic. Mhm.
I també tenim doncs, amb nosaltres a la Marta Pérez. Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Que escolteu, també és alumna de l'Escola Illa i també va guanyar el cartell de Medievalia.
Sí.
En el teu cas, també te l'esperaves guanyar-lo o no?
La veritat és que no, gens. Però, bueno, em va alegrar, la veritat.
Que a més va ser amb la tècnica de gravat, que avui parlarem d'aquesta tècnica,
sí,
no?
Sí, justament amb això.
És una tècnica complicada?
Doncs sí, la veritat. Sí, i és una tècnica que no havia treballat mai fins aquest any a escola i bueno, és interessant i pensava que li donaria un rotllo bastant guai de tècnica al cartell.
El cartell era fet amb gravat, però linòleum?
A linòleum, sí.
A linòleum, déu-n'hi-do.
Bueno, va fer la planxa de linòleum, la va estampar i després a partir de l'estampació va escanejar-la i va treballar-la.
Sí.
Una cosa del gravat, finalitat gravat, i l'altra és finalitat il·lustració,
sí.
Que serien...
Expliqueu-nos primer de tot, perquè ara ja hem fet les presentacions, ja veiem que aquí déu-n'hi-do el nivell, avui, Gerard. Què és la perruca de Frankenstein? Què és aquest projecte?
Bueno, l'exposició, abans ho estàvem comentant amb l'Anna, fent un cafetó, l'exposició a l'Acadèmia en el Cub d'Assaig ja s'està fent des del 2006, que jo m'he quedat sorprès perquè sabia que portava temps però no tenia constància de que sigués des de fa tants anys. I la consisteix també una mica aquest programa d'exposicions en què els alumnes de l'aula de gravat de l'Escola Illa vinguin a presentar doncs, el projecte que han fet en curs i el mostrin doncs, en públic. Aquest any l'exposició es va inaugurar el 23 de maig i es podrà visitar fins aquest dissabte mateix. Ho dic perquè si algun oient té curiositat per saber què han fet aquests dos alumnes i altres, doncs que sàpiguen que si no tenen res més interessant a fer el dissabte a la tarda, que es passin per l'Acadèmia i així podran veure uns gravats fantàstics.
Mm-hmm. Per què es va proposar aquest tema?
Bueno, des de l'escola sempre mirem d'agafar... o un escriptor o algun centenari, alguna cosa. Vull dir, s'han fet, per exemple, fa dos anys es van fer sobre Joan Oliver, també l'any passat sobre Guernica, s'han fet sobre Dickens, sobre els contes de Germans Grimm, etc. I aquest any pues, ens feia gràcia fer sobre Frankenstein perquè el tema del monstre sempre...
Sempre captiva, no?
Sí, sí, atrau molt, no?
És el bicentenari també del llibre.
I llavors sempre mirem de fer... d'agafar un tema d'aquest tipus.
Vosaltres, Pau i Marta, coneixíeu l'obra de Mary Shelley, no sé, per fer doncs, aquestes diferents visions sobre l'obra de Frankenstein, no sé si com ho heu treballat, doncs, mirant llibres, pel·lícules, o sigui, suposo que hi haurà hagut una tasca, no?, important de documentació.
Sí, sí, primer, bueno, ens vam llegir el llibre, òbviament, jo me l'havia llegit abans, fa un parell d'anys, i després, quan ens van dir de fer aquest tema, va ser, hòstia, torno a llegir el llibre, i després va resultar que, com al Teatre Nacional estaven fent l'obra de Frankenstein amb l'Àngel Llàcer i el Joel Joan, doncs vam anar allà a veure-la, que després va resultar que no era exactament igual que el llibre, però era bastant interessant també. I després això és, bueno, llegir-se el llibre una altra vegada i veure què es pot treure d'aquí.
Sí, bueno, llavors va ser quan triem el tema, mirem de que vingui algun especialista en el tema, i és quan vam avisar, bueno, vam contactar amb el Ricard Ruiz Garzón, que és escriptor especialista en l'obra de Frankenstein, i encantat, va venir a l'escola i ens va fer una xerrada fantàstica, i els alumnes van quedar supercontents. I doncs... també ens va fer un escrit que està exposat,
que està en l'exposició,
està a l'exposició, no? I en el full de sala també, sí.
Doncs vinga, parlem amb el Ricard Ruiz Garzón. Bon dia, Ricard.
Què tal? Molt bon dia.
Què els hi vas explicar als joves?
Vols que t'expliqui tot? Tens una hora?
Tot no, una síntesi.
Un resum. Sí. Doncs els hi vaig explicar la meva fascinació, per una banda, amb l'obra de Frankenstein i els equívocs que hi ha hagut a l'entorn de l'obra, des de dir-li Frankenstein al monstre, quan Frankenstein és el senyor Víctor Frankenstein, el científic, i la criatura o monstre no té nom, i al final el debat actual és qui és més monstre, si el creador de la criatura que després se'n desentén, si el propi monstre que simplement està desemparat i al final es converteix en monstre, o els espectadors, els lectors i la gent que estem al voltant, que ens ho mirem molt tranquil·lament des de lluny, com si això no fos un mirall que en realitat ens parli sobre el nostre propi procés de deshumanització, no? Però per altra banda, els hi vaig explicar la fascinació per la figura de Mary Shelley i per tot aquell entorn amb el seu marit o futur marit Percy Shelley, amb Lord Byron, amb el metge Lord Byron que va acabar escrivint El vampir, i per tant en la mateixa nit del 1816 van sortir els dos grans monstres de la modernitat, el vampir i la criatura de Frankenstein, i com va tenir una vida fascinant, començant per la seva mare, Mary Wollstonecraft, que és la gran pionera del feminisme, i acabant per els 30 anys que va passar com a vídua, sent escriptora dona en un moment en què no hi havia pràcticament escriptores i que era molt difícil, i aquest camí pioner de l'autora, doncs jo crec que l'hem tractat amb una certa injustícia. Tothom li posa cara a la criatura de Frankenstein, ni que sigui a través de Boris Karloff i de la famosa imatge dels cargols al coll, i en canvi molt poca gent li posa cara a Mary Wollstonecraft, i és una de les grans, grandíssimes escriptores que han existit, no?
I per què aquest títol, La perruca del Frankenstein?
Bueno, això va ser una mica va ser com una broma que vaig començar amb el text aquest que em van demanar, parlant que la primera encarnació en l'audiovisual de Frankenstein doncs va ser una pel·lícula de l'Edison, que es pot veure, es pot trobar molt curteta per internet, i Lugel, l'actor, doncs no s'assembla res a la imatge que nosaltres tenim avui en dia de Frankenstein, i portava una perruca que semblava més aviat de drag queen, no? I en canvi després és molt característic doncs el Boris Karloff, aquell cabell pràcticament tallat amb les cicatrius, aquell front tan ample, i bueno, va ser una manera de tirar del fil de les diferents encarnacions que ha tingut iconogràficament la imatge de la criatura de Frankenstein, i que cada una d'elles doncs té, entre cometes, la seva perruca, i m'agrada la idea de perruca o de postís, perquè tots ens hi podem disfressar, no? És una mica com aquesta idea de mirall, ens podem posar moltes de les perruques que ha tingut la criatura de Frankenstein i veure com ens queden, i preocupar-nos si ens queda bé o no, o tot el contrari, no? Aquí ja depèn de la reflexió que faci cadascú.
Sí, de fet, el llibre de Mary Shelley és un llibre certament actual, perquè planteja, bueno, dilemes morals i ètics que avui en dia la ciència s'està enfrontant, com és, per exemple, el codi genètic i la creació a partir d'aquest. Què penseu de quins són els límits de la ciència?
Això m'ho pregunta a mi, perdona, que com
sí, si bueno, és, no hi ets present, però com si fossis.
Crec que ha fet una pregunta a l'aire a veure si algun valent tenia la resposta.
Home, jo si li he dedicat els últims 2 anys fent cursos des de la universitat a l'Escorial fins a l'Ateneu, a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu, si li he dedicat tot un llibre, aquest de Mary Shelley i el monstre de Frankenstein, que he publicat ara fa uns mesos a Angla Editorial, si m'hi he posat, és per tot això que us he dit, però també perquè hi ha dos elements claus. Un, que Frankenstein és considerat i ja és acceptat com la primera gran novel·la de la ciència-ficció. Les novel·les anteriors eren relats gòtics, es fixaven més doncs, en coses sobrenaturals, la presència de Déu era molt important. A Frankenstein Déu no existeix, el que hi ha és la ciència i la ciència com a element cabdal, i això és el primer cop a la història que es fa així. No? I en segon lloc, perquè realment també s'accepta ja que la novel·la Frankenstein ha modelat al llarg de 200 anys i les diferents encarnacions en el cinema, la nostra visió de la ciència. La nostra visió de la ciència és compte que el doctor es pot tornar boig, el científic boig és gairebé un tòpic de la literatura i del cinema, compte que si transpassem els nostres límits ens poden sortir monstruositats, i llavors ara, doncs, des de l'enginyeria genètica fins a la construcció d'intel·ligències artificials estem parlant contínuament d'això, i tenim una certa idea de això, les nostres creacions se'ns poden arribar a revoltar o ens poden arribar a passar a factura. I això és una idea modelada bàsicament per la novel·la Frankenstein en el sentit més negatiu, però també en el sentit més positiu, i és que ja podem matar a Déu i ser nosaltres com Déu, és a dir, podem ser capaços de fer pràcticament tot. Aquesta és una idea que ja fa anys que, tal com estem destrossant el planeta, la posem una mica més en entredit, no? Però realment la idea de les possibilitats gairebé infinites de la ciència, doncs hi va ajudar molt el plantejar en aquells anys, el 1818, una cosa tan bèstia com tornar a la vida després de la mort i fer-ho científicament, no per màgia, no? I això és una visió que jo crec que tots hi convivim, no? Tots la tenim molt present.
Va ser una visió molt visionària en el seu moment, i sigui com sigui, el cert és que el monstre, no? I aquesta reinterpretació del mal sempre doncs, ens ha captivat, i suposo que captivarà generacions rere generacions. Et volia demanar si, després de veure els treballs dels alumnes, què t'ha semblat? Perquè suposo que és difícil, no? Ser original i fer doncs, una reinterpretació.
He de confessar que jo els he vist només de lluny, perquè la veritat és que estic organitzant 3 festivals alhora. Avui fem un festival de literatura queer a Barcelona, tenim molts cacaus, i jo encara no hi he anat en directe, per tant els he vist online i els he vist de lluny. Però el que he vist i el que m'han explicat, perquè sé de gent que molt propera que també hi ha anat, doncs el que m'encanta és la versatilitat, és a dir, la quantitat de lectures que encara pot oferir una icona que ha estat tractada fins a la sacietat. És a dir, si hi ha... Vaja, jo mateix porto al mòbil variants de Frankenstein, no? Si hi ha una imatge que l'haguem vist de 1000 maneres diferents, des de la família Adams fins al Boris Karloff, que hem comentat, o des d'aquest Google en perruca que deia jo, fins a la recent interpretació que se n'ha fet al Teatre Nacional de l'obra de Frankenstein, l'hem vist de totes les maneres. Ara hi ha sèries constantment que ho estan fent, i en canvi cada un d'ells i d'elles han sabut trobar la seva manera de fer-lo seu i de fer-nos el nostre els que mirem, no? I aquesta funció de mirall que jo mencionava abans, passada pel seu talent, doncs es multiplica, i el joc de miralls, que és una cosa que jo també comento molt en el llibre, doncs es continua multiplicant, i jo crec que ho farà durant molt de temps. Per tant, és una baula més, o si voleu, un punt més en la costura, en la cicatriu, per ser més propers al que és Frankenstein, que jo crec que mereix, pel que jo he vist, començar a circular i que es vegi a molts més llocs, que no es quedi només en aquí.
Doncs això esperem. Moltíssimes gràcies, Ricard.
A vosaltres, una abraçada.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Sí, a banda dels gravats individuals de cadascú, hem de dir també que amb l'Anna, en el dia de plantejar l'exposició, per veure com ho muntàvem i això, vam fer, o sigui, ho vam acabar penjant com un bloc, no? que cada gravat estava una sobre l'altra de manera així divertida. I això em va semblar interessant, i ho comentàvem amb l'Anna, perquè en si tenia a veure amb el concepte de una mica de Frankenstein, no? Un concepte lleu, no? De dir cada gravat de cada alumne composa un bloc en general.
I un tot,
també,
sí.
Un tot. I doncs, sí. Així també una mica és el Frankenstein, no? Que es composa de diferents parts.
Clar, és superinteressant, eh? Veure doncs, aquesta perspectiva amb els diferents blocs, eh? Amb 16 versions, visions, no? Gràfiques d'aquest clàssic. Jo volia preguntar com va ser el vostre procés de creació. Teníeu molt clara quina seria la tècnica, com utilitzaríeu i com interpretaríeu doncs, a aquest monstre?
Bueno, la veritat és que, en cas contrari del Pau, jo no havia escoltat, no havia llegit mai el llibre i sempre tens la típica imatge del cinema, de Frankenstein. I una vegada et llegeixes el llibre, veus que no és així, gens així. I en el meu cas... el meu tema és la culpa i evitar el caure en el tòpic, doncs jo el que volia representar és aquell remordiment i aquella sensació de sufocor
quan... Ai, la culpa és una emoció molt dolenta.
Sí, i allò que notes que t'atrapa, et fa mal. I bueno, la meva interpretació de la culpa és un cor amb una mà que l'està estrujant. I la tècnica planxa perduda, que és que des del principi de curs és amb la tècnica que més em vaig enamorar, perquè una vegada tens el final no el pots tornar a repetir. És una peça única i crec que Frankenstein és una peça única.
Sí, en l'exposició també hi trobem des de la punta seca, el linòleum. Jo crec que el linòleum, qui no s'hagi tallat mai la mà produint-lo, no ha treballat
sí,
el linòleum.
Sí, expliqueu-nos una mica per la gent que no sàpiga com es fa aquesta tècnica.
Bàsicament és una planxa, tens una planxa així... No sé de quin material exactament és.
De linòleum.
Linòleum, sí.
Sí. Però sí, això em preguntava, quin material és el linòleum? O sigui, és vermell, no?, com un granat.
Bueno, és que hi ha el linòleum així, però també hi ha com goma, que és... Sí, exactament igual.
Ah, és goma.
Sí, bueno, el linòleum és com un material que es feia servir en els orígens pel terra, i llavors vam veure que...
És com cautxú.
Sí, que servia...
Cautxú.
És com un conglomerat de diversos materials, i clar, s'ha de buidar amb la gúbia.
Clar, vas passant i... Llavors, tu el que treus és el que després queda blanc, el paper.
Ja.
És el, o sigui, realment has de crear el negatiu perquè després sigui el positiu a l'hora de l'estampar-lo.
Sí, queda com un mirall.
Sí.
Queda al revés.
No, clar, aquesta noció del gravat, si tu no has fallat alguna vegada en realitzar-ne algun, costa. Igual que jo, per exemple, vaig fer una petita introducció al gravat, igual que també el que tu produeixes a l'esquerra s'acabarà gravant a la dreta.
Sí, una cosa que era totalment al revés.
Per això des del principi ja l'has de fer pensant en la direcció que vols que quedi.
És això, quan fas el dibuix original ja dius, vale, si jo vull que això quedi així, ho haig de calcar per darrere per dibuixar-lo al revés ja.
Ha tingut molt d'èxit de participació?
Bueno, sí, han anat passant gent. La veritat és que una de les coses bones que també té l'acadèmia és que al tenir tres sales, inaugurem les tres sales de cop, i llavors els espectadors que van a una exposició acaben veient les dues altres, i bueno, sí, és una bona expectació tingut. De fet, també paral·lelament, l'escola ja ha organitzat també una altra exposició al Casal Pere IV.
Sí, bueno, ara ja s'ha acabat.
Ja s'ha acabat.
Però és l'exposició dels tallers d'art que es fan... a l'escola, perquè l'escola té la part de cicles formatius, que és el cas del Pau i la Marta, que estan ara acabant el segon d'il·lustració. I l'assignatura de gravat està dins del segon curs d'il·lustració. I a part, l'escola té tot el que són els tallers d'art.
També m'agradaria que ens expliquessis alguna altra dels... bueno, dels productes que han fet els joves, els artistes, bueno, alguna altra...
Si el Pau vol explicar el seu...
No, explica't el meu. Sí, bueno, el meu és, bàsicament, bueno, és el que està a tots els flyers i tots els pòsters que hi hagi per la ciutat. Bàsicament és la idea aquesta d'una carta de pòquer. Sí. I com fer la idea aquesta de les dues cares de la mateixa moneda, llavors és una dualitat. És com... qui és el monstre, qui és la persona que realment no està boja, qui és el dolent, qui és el bo.
El bé i el mal, el yin i el yang, no? Una mica?
És sí, aquesta perquè, dualitat.
Sí, es juga amb el blanc i el negre, també.
Clar, exacte, és com... Tu qui penses que és la persona bona i quina penses que és la persona dolenta. També he volgut donar aquesta visió de no importa on mires el gravat, el pots mirar per dalt, el pots mirar per baix, que depèn del que vulguis, ja es veu una cosa, es veu una altra.
Focalitzes l'atenció, no? En un dels dos, i clar, és el que dèiem, no? La meitat és un home de color negre, no?
Sí, clar, és, per un costat està el Víctor, està el Víctor Frankenstein vestit com si fos un rei, perquè ell realment es pensa que és molt important per el que acaba de fer.
I per mostrar el seu poder,
clar,
no?
Exacte, però també l'he volgut mostrar de color negre, una mica el fet aquest del negre és com el yin i el yang, és el mal, no? Igual que a l'altra banda, el monstre està de color blanc, que és com si fos el bé.
Ja amb el cor trencat.
Clar, bueno, està així cosit, és més una referència a totes les cosidures, aquestes coses de...
Sí, a més és maco perquè la nota de color és el cor, no? El vermell.
Sí.
El gravat té aquest component pictòric que tu pots aplicar a la pintura, suposo que per capes, diferents planxes, vas aplicant... Sí. Com funciona això? Has comentat abans de la planxa perduda?
Bueno, en el meu cas, la planxa perduda és tots els colors que hi ha, en el meu cas n'hi ha dos, que seria el negre i el vermell, el blanc i el buides directament. Doncs una vegada estampat el vermell, buides el vermell i aquest color ja es perd. O sigui, l'estampes una vegada només.
I vas buidant capes?
Clar, per i cada color que tinguis el buides. I després quedaria l'últim color de tots, que en el meu cas és el negre.
En el tema del gravat també hi ha un concepte d'ordre, espai i netedat, no? Perquè suposo que la part més blanca, que és el paper, que acostuma a ser més gran que la planxa, ha d'estar ben net, ha d'estar tindre l'espai per anar processant cada moviment.
És una tècnica complexa, en el sentit que és molt fàcil embrutar.
Ja.
Llavors ja en el taller ja tenim la zona neta i la zona bruta que diem, perquè així és el paper, sempre l'has de deixar la zona neta, la planxa està amb les tintes, tintada, passar pel torco, l'has de treure, s'ha de secar.
És una tinta.
És una tinta,
o sigui, no és, diguem-ne, acrílic o...
No, és oliosa, sí.
És oliosa, és grassa.
Pots agafar i servir amb tinta a l'aigua, però a nivell més professional ja és tinta especial per gravat.
Sí. Per això és tan important, no? Tenir en compte aquesta manipulació per després...
Sí,
doncs,
hi ha tot
que
un procés que s'acaba fent, vull dir, ho pot fer tothom, sí.
Per cert, que si algun dels nostres oients està interessat en adquirir algun d'aquests gravats, també doncs estan a la venda.
Estan a la venda,
sí. Sí, i tant. Fins al dissabte, si algú li interessa, pot venir.
Això, fins al 16 de juny a la sala del CUP d'Assaig, a l'Acadèmia de Belles Arts. Moltíssimes gràcies per venir als estudis de Ràdio Sabadell.
Gràcies a tots.
Gràcies.